Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Dins la programació de la 44a edició de la trobada d'Olèrdola, celebrada aquest cap de setmana, dissabte al vespre tenia lloc l'acte de lliurament del Premi Rossend Muntaner, un guardó que reconeix a persones i entitats que s'han significat per la seva contribució al municipi. Enguany rebien la distinció la cursa d'orientació Vall 90, la dissenyadora de moda Roser Mercè i la mestra jubilada Mercè Garcia. Acabat l'acte, el nostre company Raimon de Cara, de Canal 20, podia parlar amb les dues guardonades i amb Eva Hidalgo, de l'organització de la Vall 90. També recollia les valoracions de membres del govern municipal que van glosar els mèrits de totes dues dones i de l'entitat que han rebut el premi. Escoltem aquestes converses.
Com ha estat el cas en fins a 33 vegades en la trobada d'Olèrdola s'ha lliurat en aquesta 44a edició de la trobada del municipi el Premi Rossend Muntaner, que ve a distingir la trajectòria d'entitats i de persones que s'han significat per la seva contribució al municipi d'Olèrdola. L'acte de lliurament ha comptat també amb la intervenció de l'alcalde d'Olèrdola, en Jordi Álvarez, a qui saludem. Què tal? Molt bon vespre.
Molt bon vespre.
En aquest cas s'ha centrat a explicar per què se li ha donat un dels dos guardons individuals a la Roser Mercè.
Doncs sí, doncs mira, la Roser Mercè de fa uns mesos que ha sigut quan he tingut el plaer de saber d'ella, no? De la seva trajectòria, i a més va donar la casualitat de la Creu de Sant Jordi, i aquí és on vam veure que hi havia una persona del municipi que, tot i que molta gent la coneix, però no sabia ben bé la seva trajectòria, no? I quan vam anar estirant del fil, gràcies al que van anunciar de la Creu de Sant Jordi, doncs, clar, ser una pionera de la moda, i a més arrelada a Olèrdola i en concret a Sant Pere Molanta, doncs era un orgull, i creien que havíem de com a mínim, fer-la explicar que, no, a les entitats que hi havia la Roser Mercè amb aquesta trajectòria. I és aquí on totes les entitats, doncs, en consens en tirar per aquesta votació.
Ha destacat en la seva glosa en Jordi Álvarez aquesta projecció internacional d'aquesta activitat professional de la Roser Mercè, vinculada a Olèrdola, projectar internacionalment la seva feina sense deixar de ser d'on és, en aquest cas de Sant Pere Molanta.
Bueno, és això, no? És una trajectòria, a més que sigui d'Olèrdola i la Roser Mercè, que he tingut el plaer d'estar parlant amb ella, que ha corregut tot el món, i dius, d'una manera o altra, segurament que Olèrdola ha aparegut, no? Estem parlant d'una Prêt-à-Porter que també és un referent, i marcar-se amb aquest estil de tant a Europa com arreu del món, doncs, ostres, és de gratitud.
Moltes gràcies per explicar-ho, alcalde Jordi Álvarez. Fins la propera, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I ara conversem amb una de les dues guardonades d'aquest apartat del reconeixement individual que aquest any té el Premi Roser Muntaner, en aquest cas la Roser Mercè. Què tal?
Què tal?
Molt bon vespre i felicitats.
Gràcies, moltíssimes gràcies.
S'ha esmentat en la presentació el mateix alcalde, el Jordi Álvarez, de que fa pocs dies, just a la vigília de Sant Jordi, rebia la creu de Sant Jordi.
Exacte, sí.
I això és com una mica la creu del municipi, el Premi Roser Muntaner, bueno, no? És la creu,
sí,
de Sant Jordi d'Olèrdola.
D'Olèrdola, no, m'ha fet molta il·lusió, perquè, clar, Olèrdola és casa meva. I llavors, pues, tot suma, i aquestes coses són satisfactòries sempre.
S'ha situat, el propi alcalde ho ha dit, de referent de professionalitat al món de la moda, del Prêt-à-Porter a nivell internacional, que tota aquesta projecció, d'una manera o altra, està vinculada al municipi, perquè vostè és de Sant Pere Molanta.
Jo soc de Sant Pere Molanta totalment, clar, perquè és que, a més, he tingut moltíssima gent treballant, i clar, la feina sola no la pots fer, necessites el teu equip i la gent que realment tingui la il·lusió de treballar amb tu. I això per mi ha sigut sempre molt important. I ho puc constatar, que la gent que ha treballat amb nosaltres ha sigut gent que ha estimat la seva feina. I jo m'he sentit molt valorada per la gent que ha treballat amb mi. I això ho agraeixo sempre moltíssim. I em fa molta il·lusió veure, altra vegada, a més aquí he tingut ocasió de trobar gent, doncs que hem passat molts anys junts i lluites per un objectiu que és comú, però que en certa manera el necessites.
La pròpia Roser Mercè ha tingut aquest reconeixement, també ha volgut fer compartir aquest reconeixement de manera col·lectiva amb tota la gent, el seu equip, que l'ha ajudat a fer aquesta feina en el món de la moda, i ho ha situat com a exemple gràfic, ho ha equiparat com al món dels castells.
Sí, jo penso que és això, que hi ha un eix que els dirigeix o que inicia, però un castell no es pot fer amb una persona sola. Necessites tot aquest grup de gent que forma part del teu equip, o de la teva il·lusió, o d'aquesta il·lusió comú. Però és evident que ha de ser un equip.
I ho sé com a cap de colla.
Bueno, diguem que sí, clar. Perquè a mi sempre s'ha parlat de que aquesta professió és cultura. I sí que és cultura, però també és indústria. I a Espanya, com a indústria, no està molt reconegut. El qual la Creu de Sant Jordi, per mi, va ser molt gratificant que vingués també molt suportada per la Conselleria d'Indústria, perquè realment és indústria. No vol dir que, en quant a cultura, és una trajectòria que realment és creativa i hi ha la part cultural, no podem negar-ho, però un dissenyador de per se que no hi hagi al darrere tota una història és com aquell pintor que és cultura, però a vegades per un disseny sol tu no pots pensar en què és cultura, perquè hi ha molta gent llavors que entraria en aquest món. És, jo penso, una trajectòria i un equip al darrere. Això és molt important.
I ara és el moment de rebre el reconeixement, però hem de dir-ho que vostè continua activa, continua treballant.
Jo la veritat és que no sabria estar sense fer la meva feina, perquè jo vaig començar amb aquesta feina, però jo des de molt petita la roba va ser per mi una obsessió. Però una obsessió que vaig portar molts disgustos, perquè quan una cosa... Bueno, avui s'accepta que les escritures es posin a vegades molt en contra d'algú i diguin que no. Però en aquella època això no era normal. I més si hi havia modistes. Jo tenia els disgustos més grossos de passar-me hores plorant perquè allò no m'ho volia posar i allò no formava part de la meva manera de ser. Llavors, era una vocació que estava en mi. I jo sempre insisteixo molt que a les escritures se les deixi ser com volen ser.
Amb aquest missatge. Moltes gràcies per atendre'ns. Enhorabona pel premi.
Gràcies.
Reconeixement individual, aquest premi Roser Muntaner aquest 2026 a la trobada d'Olèrdola. Enhorabona i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, molt agraïda.
I la segona de les persones que ha rebut el reconeixement individual d'aquesta edició del Premi Roser Muntaner ha estat la Mercè García, i qui ha fet la glosa, la presentació i ha detallat els motius que justifiquen aquest guardó ha estat la regidora segona tinent d'alcaldia, en aquest cas la Fina Mascaró. Conversem amb ella. Què tal? Molt bon vespre.
Hola, molt bon vespre.
Doncs això, que ens pugui situar per què la Mercè García rep aquest guardó, aquest Premi Roser Muntaner.
Doncs perquè la Mercè ha estat una persona que ha cregut sempre en la cultura, en el patrimoni, l'ha fet extensiva. Jo podria dir els 100 alumnes que ha tingut, sobretot perquè els ha fet pensar, els ha fet estimar, no? I és una de les frases que ella deia, no? Uh-huh. No estimem allò que no coneixem, no? Per tant, ella ha fet estimar el que és Olèrdola, perquè ho ha explicat moltes vegades. També perquè és una gran divulgadora, tant en temes d'escola, com ha fet algun dels projectes, com hem anunciat en el moment que explicàvem, com també després ha divulgat, a través de companyies de l'Ateneu Mugenc, tot el tema de les escoles Freiner, etcètera, etcètera. Llavors jo crec que era una persona que ja se l'havia d'haver donat fa anys, aquest premi, però bé, també li arriba en un moment en què ja no fa de docent, però sempre serà docent. Però sobretot de la Mercè, a mi el que m'agrada és aquesta capacitat que té d'escoltar, d'ensenyar i de fer estimar, no? Fer estimar el nostre municipi. I com deia, ha fet créixer generacions, però també ha fet créixer el municipi.
A través d'això, d'aquest concepte que comentava ara, no? De voler fer de pedagogia, perquè si no s'estima una cosa, difícilment es defensa, no?
Exacte.
Cal primer l'estima pel coneixement, no?
Exactament, això és el que jo quan he fet la glosa, no? Em volia centrar en això, que és primer ens ho ha fet estimar i després també perquè de totes les seves vessants a nivell pedagògic, aquesta defensa de la cultura popular de la, del català, perquè pensem doncs, que la Mercè és una persona que, vull dir, que en diferents aspectes de la seva vida doncs, ha pogut parlar castellà, però que és una defensora del català, a més d'un català exquisit, amb uns girs que jo recordo doncs, que els meus fills, per exemple, que anaven a l'escola, deien, ui, la Mercè ens ensenya tal paraula, i no és una paraula que es fa sovint, fer servir sovint, no? Per tant, jo crec que en aquests moments on també doncs, tenim el català com el tenim, reconèixer doncs, que hi ha hagut una persona que ha treballat en tots aquests àmbits, jo crec que, bueno, també com l'altra persona que se li ha donat, com la Roser Mercè, perquè al final són gent que estimen el municipi, que és bàsicament el premi es tracta d'això, no? De posar en relleu aquelles persones que en la seva trajectòria professional han donat a conèixer el municipi i se l'estimen en diferents àmbits com no pot ser d'una altra manera.
Senyor Mascaró, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Ja conversem amb l'altra persona premiada en l'àmbit dels reconeixements individuals d'aquest Premi Roser Muntaner, la Mercè García. Què tal, Mercè? I enhorabona.
Hola, moltes gràcies. Com estic? Molt contenta i molt agraïda.
Què suposa per tu rebre un premi com el Roser Muntaner?
Aviam com ho explico, això. Tu saps quan estimes molt, molt una persona i un dia aquella persona et diu, t'estimo? I dius, uala, que se'm surt el cor. Doncs pues una mica és això. Vull dir, jo porto la vida entera aquí i doncs tinc un amor per la terra aquesta i sobretot per la gent i doncs avui m'he sentit molt bressolada.
I a més entenem que també té el valor afegit de que és un premi que s'atorga gràcies al vot de les entitats, al reconeixement del poble a través d'aquesta feina col·lectiva de les entitats.
Sí, ara algunes d'aquestes entitats m'ho anaven dient els tremendos, que jo, no, clar, evidentment, i sí, sí, perquè, i dic, doncs bé, doblement agraïda, jo he agraït a totes les persones que no sé, en aquell moment dius no sé qui són, però les persones que han pensat en mi, moltes gràcies, i ara sí, ja vaig sabent que són moltes entitats.
Mercè García, mestra, jubilada, diguem-ne, de l'activitat docent, però no de l'activitat cívica, perquè no para de fer coses.
Home, és el que hem de fer tots. La vida està per viure-la i per aprofitar-la de la manera que es pugui en cada moment. I sí, això fem. I a més, això és que per mi és un luxe, perquè ara amb algunes d'aquestes activitats, per exemple, amb aquestes activitats de l'Ateneu Mugenc de Memòria Històrica, comparteixo amb homes i dones que són exalumnes, els que jo recordo corrents pel pati, i ara m'ensenyen ells coses a mi. Això és impagable, és un regal de la vida.
El fil del que comenta, ha dedicat el premi a les persones, als nois i noies que fan que Olèrdola sigui com és ara i també als nois que faran com serà Olèrdola en el futur.
Sí, és que és el que m'ha sortit perquè és el que penso, que diem el món el fem les persones i si Olèrdola és un espai encara molt vivible i molt agradable i molt punter, és perquè les persones que som aquí doncs mirem de fer alguna cosa. Uns ho fem més petit, uns altres ho fan més gran, però això el món el fem entre tots.
Moltes gràcies per explicar-ho. Enhorabona de nou, Mercè García, Premi Roser Muntaner, i que vagi molt bé. Fins la propera.
Molt agraïda. Gràcies.
I després de situar aquestes converses, aquests guardons a nivell individual, honorífic del Premi Roser Muntaner, ara volem conversar doncs, per situar qui ha rebut el premi des del punt de vista de les entitats a nivell col·lectiu, i per això conversem amb la regidora de Cultura, la Irina Pérez, també quan fa una estona s'ha fet aquest acte de lliurament aquest dissabte d'aquest Premi Roser Muntaner. Irina Pérez, què tal? Molt bon vespre.
Què tal? Bona tarda, què tal?
Un premi que ha rebut la Vall 90.
La Vall 90,
per
exactament.
Què?
Ho ha rebut perquè realment han votat totes les entitats, o sigui, ha sigut la que més vots ha tingut. Hi havia altres candidatures, però és la que més vots ha tingut de tot el municipi, entitats de tot el municipi les han votat per la seva trajectòria.
Ha destacat que és molt més que una cursa, la Vimoranta és una cursa d'orientació, però és molt més que això.
Clar, és una cursa, però fa la cohesió del municipi, de portar territori, de veure espais que d'altra manera igual algun i se'l plantejava, que això existia.
És un projecte diferenciat, ha dit vostè.
Sí, sí, exactament. És que, bueno, la Vimoranta, tot el que l'hagi conegut abans, que van tenir una parada, però tot el que l'hagi conegut abans ja ha vist que ha descobert racons del municipi que igual ni sabien que estaven.
I té el sentit de ser aquest premi un impuls per la represa, perquè la Vall 90 es va fundar el 2011, una aturada, i ara aquest 2026, ja confirmada que se celebrarà aquesta Vall 90, que arriba a la seva desena edició. I aquest premi és un reconeixement, però també una empenta.
Sí, és un reconeixement, però és el que diem, és una empenta, però també de part de totes les entitats. Clar. O sigui, aquesta empenta ha vingut, sobretot, de l'equació que tenim ara mateix al municipi en les entitats.
Ha aprofitat la seva intervenció a l'hora d'exposar també doncs, els motius que expliquen per què la Vall 90 rep aquest Premi Rosa Muntaner. Ha aprofitat doncs, també per donar la benvinguda a la trobada i també per recordar el sentit de la pròpia trobada d'Olèrdola.
Clar, perquè moltes vegades la gent ve a la trobada, però a la festa i tal, però és un motiu de qüestió de tot el municipi. Tenim un municipi molt disseminat, molt dispers, amb molts nuclis i urbanitzacions, barris, barriades, i clar, és un moment on tothom es troba aquí. Et pots trobar a l'escola, al polígon, on vulguis, però aquí es troben, passen la nit, s'ho passen bé, és de festa, per fer caliu.
Doncs ho deixem aquest missatge. Irina Pérez, regidora de Cultura, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltíssimes gràcies.
I en nom de l'entitat que ha recollit aquest premi col·lectiu, Roser Muntaner, d'aquest 2026 a la trobada d'Olèrdola, conversem amb la Eva. Eva Hidalgo, què tal? Molt bon vespre.
Què tal? Molt bon vespre.
I felicitats.
Moltíssimes gràcies. Estem molt contents.
La Vall 90, que ha entomat aquest premi, també oferint un reconeixement col·lectiu, ha dit, de poble. No és una activitat que ha estat molt sempre acompanyada, recolzada per la gent de Sant Pere, especialment.
Exacte, la Vall 90 sempre ha estat una feina d'equip, un equip imprescindible per nosaltres des del minut 1, no? Que va néixer, doncs hem estat molt acompanyats des de l'organització, doncs, tant per l'organització del dinar com per tota la logística prèvia i per tant és una feina col·lectiva, una feina d'equip i estem molt contents i molt agraïts a totes les entitats que ens han votat. Per recollir aquest premi, que a més és una entitat, és un any molt especial, perquè és el desè aniversari de la Vall 90.
Ara ho comentàvem amb la regidora, és molt més que una cursa d'orientació, la Vall 90.
És molt més que una cursa d'orientació, la Vall 90 és aglutina esport, entorn, és comunitat, és col·laboració amb una causa solidària, és estimar l'entorn, també no és fer descobrir aquest entorn, fer descobrir molts indrets que potser no formen part del nostre dia a dia, però que també hi són molt bonics i val la pena doncs, descobrir-los mitjançant aquesta pràctica esportiva, no competitiva, per totes les edats, no? Perquè ja, doncs, hi poden participar tant nens com adults, tant persones doncs, que estiguin molt avançades a les curses d'orientació, com persones que per primera vegada diuen, ostres, doncs vinga, anem a descobrir-ho i anem a animar-nos. I la Vall 90 també és vinculació amb l'activitat econòmica, perquè clar, també és donar a conèixer cellers, donar a conèixer productes, no? Doncs que després repartim el sorteig posterior i, per tant, és tot això i molt més.
Després d'una aturada, arriba la seva desena edició, ja té data, s'ha anunciat, a l'octubre.
A l'octubre serà el 24 d'octubre.
24 d'octubre. A més, també amb l'afegit que hi ha una prova de caràcter nacional, de campionat de Catalunya.
Exacte. La novetat d'aquest any és la cursa Copa Catalana Rogaine de 6 hores que puntua per la Federació Catalana. Aquesta és la novetat, seran 6 hores, però a banda també hi haurà doncs, les clàssiques que sempre hi han estat, la curta, la familiar i la llarga, perquè com deia abans doncs, és una cursa per tots els públics, per totes les edats i animem a tothom a participar-hi. Desena edició per què? Perquè vam néixer el 2011, però ens vam aturar per pandèmia, com tot, no? Sí. El món es va aturar, doncs nosaltres també ens vam aturar, hem tingut doncs, aquests anys d'impàs i aquest 2026 hi tornem amb més força que mai, acompanyats també del grup de joves de Sant Pere Molanta, que també ens estan recolzant moltíssim i estan tirant endavant doncs, molts aspectes i s'han sumat a l'organització, per tant, moltíssimes gràcies també doncs, al grup de joves.
L'apartat individual és un reconeixement honorífic, sense dotació econòmica, però el reconeixement col·lectiu d'una entitat sí que té una dotació econòmica, un bon pessic, 1.000 euros, no? Si no anem errats.
Sí.
I què es farà amb això?
Doncs aquests diners són molt importants perquè aquest any ens veiem condicionats, perquè per les obres de la sala de Sant Pere Molanta doncs, no podem fer el dinar a dins, que és el que ens agrada perquè també és un moment molt especial, no? Perquè sí, acabes la cursa, comentes la jugada i la veritat és que es crea un clima molt bonic, el dinar. I, clar, ens veiem com molt condicionats per aquestes obres, però aquests diners ens serviran per finançar la carpa coberta, llavors doncs, necessitem una carpa, evidentment, per poder fer el dinar amb totes les garanties, i bàsicament es destinarà a això i a tota l'organització, perquè realment doncs, hi ha molta feina. I més que molta feina, doncs també hi ha moltes despeses, no?, que s'han d'eixugar i, per tant, benvinguts siguin, la veritat.
Doncs moltes gràcies per explicar-ho. Eva, moltes gràcies per atendre'ns, enhorabona per la feina que feu i per aquest Premi Rosé Muntaner, que vagi molt bé i ja a punt, amb ganes de saber més coses d'aquesta desena edició de la Vall 90. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies i anoteu-vos tot la data, 24 d'octubre, que no hi podeu faltar.
Penedès en xarxa.
Dues dones, la Roser Mercè i la Mercè Garcia, i una entitat, la cursa Vall 90, que són totes tres superestrelles, com canta Aitana, que ens durà el següent flash informatiu d'avui.
Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda, quizá eres mi próximo error. Estoy con mis amigas de reojo mirándote. Queda también esa camisa de Versace. Hoy vas a ser mi próximo error.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Comencem un nou flash informatiu explicant-vos que agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la Comissaria d'Igualada van detenir tres homes de 23, 25 i 59 anys com a presumptes autors de dos delictes de furt, estafa bancària i pertinença a grup criminal. Les detencions es van produir entre el 14 i el 20 de maig a l'Hospitalet i a Sant Sadurní. Les detencions són el resultat d'una investigació iniciada a finals del 2025 després que els Mossos tinguessin coneixement de dos furts ocorreguts entre els dies 9 i 15 de desembre. El primer va tenir lloc a Igualada, en un aparcament proper a un establiment de menjar ràpid, i el segon al restaurant d'una àrea de servei del Bruc. En el cas d'Igualada, la víctima es trobava al seu vehicle quan va aparèixer un membre del grup que la va distreure dient que hi havien caigut monedes a terra. Mentre aquest individu atreia l'atenció de la víctima, un segon membre del grup va obrir discretament la porta del vehicle per sostreure la bossa de mà. En el cas del Bruc, els lladres no van interactuar directament amb la víctima, van aprofitar-ne una distracció mentre es trobava en un restaurant per sostreure-li discretament el moneder. Un cop comès el furt, un vehicle on s'esperava una tercera persona recollia els dos autors i marxaven del lloc. Tot seguit anaven a una oficina bancària on utilitzaven les targetes de crèdit. Gràcies a les gestions de la unitat d'investigació, es va determinar que els autors dels furts eren les mateixes persones i es van identificar els tres homes. A partir d'un requeriment judicial de recerca i d'atenció, se'ls va localitzar a l'Hospitalet i a Sant Sadurní, on se'ls va detenir. Aquest divendres 29 de maig es durà a terme a Mediona un simulacre d'incendi forestal que afectarà la zona urbana, especialment la Font del Bosc. L'exercici inclourà demostracions en foc real, controlat i la participació de tots els cossos de seguretat i emergències, amb possible presència d'helicòpters, vehicles d'emergència i restriccions de circulació. Prèviament, el divendres 22 de maig es va celebrar una xerrada informativa a les piscines municipals oberta a la ciutadania. La informació també s'ha difós a través de les xarxes socials i la revista municipal. L'Ajuntament de Calafell treu a licitació les obres del pas soterrani al carrer Rin. El pas connectarà l'eix principal de Segur amb el carrer més comercial de Segur Platja i recuperarà el traçat de l'històric pas a nivell. La Junta de Govern de l'Ajuntament de Calafell ha aprovat la licitació de les obres del pas soterrani de la via del ferrocarril que unirà el carrer Baixador i el carrer Rin. Les obres tenen un pressupost de més de 2 milions d'euros i començaran abans de que acabi l'any 2026. El projecte ja va ser exposat al públic i compta amb el permís d'ADIF per poder materialitzar-se. El pas soterrani articularà l'eix principal de Segur de Calafell des de l'Avinguda Catalunya, passant pel carrer Baixador i enllaçant el carrer Rin. El pas permetrà lligar els equipaments principals del nucli de Segur, com les dependències municipals, l'estació de ferrocarril i el port. I acabarem explicant-vos que els Diables de Moja no participaran a la Festa Major. Els Diables de Moja han decidit renunciar a la subvenció que els hi ha atorgat aquest 2026 l'Ajuntament d'Olèrdola i cancel·len la capta, el ball de foc, la timbarada i la presència a la cercavila durant la Festa Major. El motiu és el desacord de la colla amb el sistema de subvencions i és que els Diables rebrien 2.076 euros, quantitat que representa només el 33% del que van demanar. Però, malgrat això, lamenten que han de justificar el 100% de la despesa i no aquest 33% subvencionat. Els Diables exigeixen que les bases genèriques i específiques de les subvencions s'adequin a les necessitats reals de les entitats, tal com es va comprometre l'Ajuntament a l'octubre de l'any passat.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Sembla ara un somni tan distant, sempre a les ordres d'algun fals profeta, que s'ha oblidat que aquí tots som iguals.
Amb l'Incavi, avui volem parlar d'innovació aplicada a la vinya, però no com una idea a mig o llarg termini o de futur, sinó com una realitat molt i molt present, perquè fa poquíssims dies, la setmana passada, l'Incavi ha utilitzat drons per primera vegada en vinyes dins un projecte d'investigació. Marta Carbó, bon dia.
Hola, molt bon dia.
El que volem destacar només d'inici, només començar, és que no parlem d'un experiment ni d'una qüestió teòrica, sinó d'una aplicació molt pràctica que veurem ara com pot obrir la porta a una viticultura molt més precisa, més eficient i més sostenible.
Exacte, Sílvia. Aquest ús de drons passa en el marc d'un projecte que va més enllà del nostre territori, que s'anomena PEMVITIS. Es tracta d'un grup operatiu d'àmbit estatal que connecta diferents zones vitivinícoles amb realitats molt diverses, però amb uns reptes compartits. Una investigació que aquí a Catalunya liderem des de l'INCAVI amb la col·laboració de la DEOCU Priorat i la implicació del celler Mas d'Oix a Poboleda. Més enllà del Priorat, també participen les Illes Canàries i Galícia amb la DEO Ribera Sacra. Són territoris que tenen en comú una viticultura exigent, sovint en pendents pronunciats, el que coneixem com a viticultura heroica, que en algun altre programa ja hem tractat. I és precisament en aquests entorns on el projecte posa el focus. Com fer la vinya més resilient, sostenible i precisa davant els reptes del canvi climàtic.
Segur que igual que em passa a mi, als oients els hi estan sorgint moltes preguntes. Què vol dir exactament això d'aplicar tecnologia com els drons a la vinya? Com es fa? Quina informació poden aportar? I sobretot, pensant en el futur, com pot canviar això la manera de treballar dels viticultors? I per parlar-ne, per explicar-ho, tenim amb nosaltres dos dels protagonistes d'aquesta experiència, d'aquest projecte PEMVITIS Plus. A l'estudi de Ràdio Vilafranca, el Joan Elordui, cap del Servei de Viticultura i Enologia de l'INCAVI. Ben tornat, Joan.
Hola, bon dia a tothom.
I saludem també el Jordi Jutglà, gerent del celler Mas d'Oix, que participa en aquesta iniciativa des del Priorat i ens acompanya al telèfon. Bon dia, Jordi.
Hola, molt bon dia.
Joan, l'ús de drons i d'aquesta tecnologia punta a la vinya s'enmarca, com deia la Marta, en aquest projecte PEMVITIS. En què consisteix i per què neix?
Bé, el PEMVITIS és un grup operatiu estatal on participem una sèrie d'institucions i de cellers, en concret institucions de tres comunitats autònomes, de Galícia, el Levega, de Canàries, l'Institut Canari d'Agricultura, de Qualitat Agroalimentària i Catalunya l'INCAVI, amb tres denominacions d'origen, Ribera Sacra, Illes Canàries i la DEOCU Priorat, i amb cellers també de les tres denominacions d'origen. Vinyàtigo a Canàries, cellers Adegas Moure a Galícia i el celler Mas d'Oix, juntament amb el suport del celler Perinet, a la DEOCU Priorat. Totes aquestes institucions i aquests cellers ens hem reunit per comprovar tecnologies ja existents, però aplicades amb unes condicions molt concretes, que són les de les parcel·les amb forta pendent. Tenim una viticultura, el que es ve a dir la viticultura heroica.
M'encanta aquest nom, aquesta terminologia.
Situada en uns terrenys molt concrets, amb unes ubicacions molt concretes. El Priorat és un exemple paradigmàtic d'això, on tenim un cost molt important de conreu, tant d'esforç físic personal de la gent que hi treballa com de costos econòmics degut a la orografia, a la situació de les parcel·les. Totes aquestes tècniques que provem busquen, cerquen, reduir els costos i l'esforç que s'ha de fer per conrear aquestes parcel·les.
Per tant, el focus està en aquestes vinyes en pendent, en aquest pendent i les dificultats que això origina.
Efectivament. L'objectiu final és aconseguir que la rendibilitat del treball en aquestes parcel·les sigui suficient com per mantenir aquesta viticultura heroica, aquests productors sobre aquest territori, sobre aquest paisatge.
Jordi, què significa per Mas d'Oix participar en un projecte d'aquestes característiques des del Priorat?
Home, és una oportunitat. Nosaltres, des de Mas d'Oix, sempre hem apostat per combinar el que és les tècniques tradicionals, com per exemple el llaurat amb animal dels costers o altres tècniques que s'han fet des de sempre aquí al Priorat i que van molt vinculades a la terra i a la viticultura que vivim aquí, però sempre buscant també adaptar-nos a tot el que ens pot aportar la nova tecnologia. I una aplicació com és el tema del dron és claríssim, no? Com deia el Joan, sobretot el que per un tema econòmic, però jo sempre reivindico també el tema del desgast humà. Al final, la feina al Priorat en aquests costers és dura i fer tractaments o fer segons quines feines són complicades i tot el que puguem facilitar aquesta feina endavant.
Exactament quin rol, quin paper juguen aquests drons?
Doncs els drons ara mateix s'estan utilitzant. Ja s'han començat a fer proves amb temes d'abonat. Es comencen a fer abonat als costers amb pellet i està funcionant bastant bé i s'han anat fent proves. Nosaltres no ho hem provat, això encara, però sí que hi ha gent pel Priorat que ho ha començat a provar. I el que està una mica més en procés, que sobretot per tema legislació i perquè falta una mica d'investigació per veure ben bé com funciona, és tot el tema dels tractaments fitosanitaris, que és un dels temes que és complicat bàsicament pel que dèiem abans, pel desgast humà, que implica doncs carregar-se la motxilla a l'esquena amb 15 litres de producte i passejar cep per cep ruixant per protegir les plantes.
Aleshores entenc que el dron abona, fertilitza...
Sí, ja et dic, el dron principalment fa aquestes dues funcions en aquests moments, que seria tant el tema de l'abonat, de repartir els pèl·lets, el fem, l'abono, per poder abonar les plantes, i també fa els tractaments. També s'està utilitzant per temes més d'investigació, fins i tot de control de l'estat hídric de les plantes o en tema de diferents filtros amb les imatges. Vull dir que realment té molts usos i jo crec que cada cop aniran sortint més usos.
Joan, això forma part d'un model més ampli d'agricultura de precisió?
Sí, efectivament. El que estem nosaltres començant a estudiar o estudiant en aquests moments va tot lligat a tota una sèrie d'aplicació de tecnologia al camp, cercant això, com ha comentat en Jordi, la reducció de l'esforç humà i el fer més econòmicament més sostenible el manteniment d'aquests conreus en aquests territoris. Però, efectivament, és una de les eines possibles en aquest moment.
Més endavant pot ser també una eina per prendre decisions amb més informació sobre tractaments, sobre rec, sobre la maduració del raïm?
Efectivament, els drons també ens permeten fer un seguiment, una visió de les parcel·les d'una forma més ràpida que l'ull humà i, sobretot, utilitzant tota una sèrie de càmeres on veure diferents longituds d'ona, i això ens permet també apreciar millor l'estat hídric de les plantes, els possibles atacs d'enfermetats, la situació de la humitat al sol fins a una determinada profunditat, etc, etc. Per tant, aquesta informació que recollim amb els drons, elaborada i analitzada amb suficient coneixement, ens permet prendre unes decisions amb moltes més dades que fins al moment.
En aquesta línia, Jordi, quins creieu que són els principals beneficis que en traureu ben aviat?
Per nosaltres l'objectiu primer és, com dèiem, el tema dels tractaments fitosanitaris. Sí que és veritat que tenim la sort que el Priorat és una zona on no acostumem a tenir molta pressió de malalties fúngiques ni d'altres malalties, per el tipus de terreny que tenim, que hi ha molt dependent i que drena molt l'aigua, no hi ha excés d'humitat ni plou en excés, llavors no és una zona on tinguem molts problemes fúngics, però sí que hi són i els tractaments s'han de fer igualment. Llavors, per nosaltres aquest és el primer objectiu, aconseguir reduir aquesta càrrega d'esforç humà en els tractaments i llavors ara una mica l'objectiu és poder veure que això és viable econòmicament i que el tractament doncs és igual d'efectiu o més o menys i tenir dades objectives per poder prendre les decisions si hem de tirar endavant amb el tema dels drons per substituir tots els tractaments que fem durant l'any o només fer-ne alguns de concrets i altres mantenir-los de la manera tradicional. Però això s'ha de veure amb dades i s'ha d'estudiar i s'ha de veure també de quina manera ho volem fer.
I espereu que acabi també redundant en una millora de la qualitat del raïm?
Sí, al final tot el que implica que puguis tenir la vinya més controlada i que puguis tenir els tractaments en el moment que toca i quan toca, tot això acaba repercutint, evidentment. Al final, el que dèiem, el factor humà, doncs, pots tenir una persona un dia que doncs, la gent estigui més cansada o que tinguis algun problema, no?, i que no puguis acabar fent el tractament. Tot el que pugui ser tenir el tractament fet al dia. Clar, el dron també fas el tractament molt més ràpid, evidentment. No, la velocitat no és la mateixa. Llavors, tot el que sigui assegurar-te de tenir els tractaments fets en el moment que toca, tot això és beneficiós.
Us heu format per dirigir aquests drons o teniu tècnics especialistes? Com va?
Això és una empresa d'aquí del Priorat, que es diu El Bitxo, i ha començat fa ben poc que ha començat. Van adquirir un dron que és el més petit que es fabrica en el mercat per fer tractaments fitosanitaris i per fer aquest tipus de feines. I llavors el Pep, que és el que porta el dron, doncs és una persona que s'ha format i té totes les acreditacions per poder fer aquesta feina. Sí, sí.
Joan, en qüestions d'impacte real, tot això que esteu explicant lliga amb la línia de treball de l'Incavi, qüestions que sempre surten en aquests espais, optimitzar decisions, anar avançant cap a una sostenibilitat i una eficiència més grans, aquest seguiment, aquesta millora del cultiu, en aquest cas la vinya.
Sí, sí, efectivament, aquests són els objectius del treball. Aquí també voldríem assenyalar la importància que té per nosaltres aquesta col·laboració amb altres territoris, amb altres realitats, que ens permetrà provar diverses tècniques o diverses maneres de treballar amb aquest dron i amb d'altres aspectes que estan dins del mateix projecte, i després intercanviar aquestes pràctiques, aquests resultats, per tant, acumular molta més informació que si ho féssim de manera aïllada nosaltres exclusivament, com es farà també a Canàries, amb una situació d'unes pendents realment molt importants, però amb un tema climatològic diferent, i a Galícia, on la pressió de les malalties és molt més gran, les malalties fúngiques és molt més gran, i per tant també utilitzaran altres tècniques i altres productes. Complementarem molt bé el treball que farem aquí, que bàsicament amb els dos, bàsicament no, completament amb els dos, es fa amb ecològic. El conreu que nosaltres treballarem amb drons serà un conreu amb ecològic.
Quan a repte, Joan, què és el més difícil a l'implementar aquestes noves tecnologies a la vinya?
Home, hi ha molts reptes. Tenim els reptes purament tècnics, conèixer bé com s'utilitza, les dosis, el sistema de maneig, els moments de tractament, etc. Aquest és un element fonamental. També n'hi ha d'altres, els econòmics. Hem de valorar molt bé, s'ha de valorar molt bé el cost que tindrà aquest treball, les diferències i l'impacte sobre el cost del raïm, i també, òbviament, hem de tenir molt en compte una projecció en futur de la escassetat o no de mà d'obra, de l'especialització del personal, etc, etc. Vull dir que n'hi ha molts reptes a l'hora d'aplicar aquestes noves tècniques.
Jordi, a Mas Doix sou uns convençuts perquè heu decidit jugar aquesta carta del Pembitis, però què us diuen els companys, el sector? Hi ha resistències?
Jo et diria que no, que tothom s'ho mira amb bons ulls, amb curiositat, i bueno, hi ha sempre aquest escepticisme de veure ben bé si els tractaments són suficientment bons o no, o si sortirà molt car o no, però justament per això estem fent aquest estudi, no? per poder realment acreditar que aquesta tècnica pot funcionar i tant econòmicament és viable, tant els tractaments són efectius. Jo crec que si aquestes dos temes principals els podem més o menys demostrar amb aquest estudi, jo crec que el que és el paisatge del Priorat en el sentit dels tractaments fitosanitaris canviaran els propers anys, i dubto que sigui l'únic dron que hi haurà pel Priorat. Segur que en vindran més, perquè com deia el Joan, és un dels primers reptes que tenim. El mà d'obra costa d'aconseguir i és feina complicada de fer, i al final doncs no és senzill. Si tot això ho podem estalviar i ho podem mecanitzar i la mà d'obra la podem fer servir doncs, per fer feines més especialitzades i que necessitin doncs, certa més formació, doncs aquesta feina una mica més física i més dura, doncs la podem deixar les màquines, com hem anat fent amb moltes altres coses al llarg de la història, no? Doncs jo crec que és un pas més per fer-nos la vida una mica més senzilla, sempre i quan tot es mantingui com ha de ser, no?
Clar, una qüestió és la variable cost, complexitat, aquí tothom juga, però l'altra variable, l'altra qüestió és tecnologia versus cultura de treball del sector, com s'han fet les coses sempre. Aquí potser hi haurà més reticències, no?
S'ha de veure, perquè al final, ja et dic, vull, en altres aspectes potser en podríem parlar, però jo crec que amb el tema dels tractaments, qui té una finca on pot entra en tractor. Jo no conec ningú que prefereixi fer el tractament manual abans que fer-lo amb tractor, si pot entrar en tractor. Hi ha altres aspectes que sí que en podríem parlar, doncs, si hi ha cert efecte, no?, en el tema de la qualitat del raïm o de la identitat del raïm fent les feines d'una manera manual o de manera mecanitzada. Però en el que els tractaments, jo crec que un tractament fet amb una màquina ben adaptada i ben calibrada, els tractaments són millors i nosaltres ho veiem. Al final, un tractament fet a mà sempre és més irregular, no és possible que el tractament fins i tot pugui acabar quedant millor fet amb el dron que no fet a mà. Així que jo crec que si es demostren aquests dos factors que dèiem, jo crec que serà una tendència general i que hi haurà poca gent que s'hi resisteixi, la veritat.
Joan, és molt pilot encara? Estem molt a les beceroles o això pot fer un tomb ben ràpid?
Bé, com totes les tècniques, com totes les aplicacions, s'han de comprovar localment. En l'aplicació local sí que no hi ha una gran difusió, uns grans coneixements, per això aquest projecte ens han aprovat i ens l'han impulsat, però sí que és veritat que en agricultura el drons ja s'està utilitzant d'una forma habitual, tant en molts terrenys com en molts conreus. Fa uns dies vaig assistir a un congrés internacional de vinya de muntanya a Suïssa i allà el tractament amb drons és totalment habitual. Per tant, entenem que comprovat que localment funciona i adaptant-lo a les nostres condicions tant climàtiques com orogràfiques com de conreu, doncs aquesta tècnica es podrà aplicar d'una forma normalitzada ben aviat.
Quin és el calendari de Pembitis? Això és més fàcil.
Sí, molt més fàcil. El Pembitis és un grup operatiu que té una durada de dos anys i escacs i, per tant, tenim vida. Aquest projecte està vigent fins al finals del 2028.
Jordi, una mica, ja ho deies fa uns instants, si et pregunto com serà la vinya d'aquí 10-15 anys i si els drons seran eina habitual, em sembla que serà un sí, oi?
Jo vull pensar que sí. Jo vull pensar que sí. I com hem dit abans, jo crec que nosaltres des de Mas Dos, i que jo crec que és cap on tendeix el Priorat, és a trobar aquest equilibri entre tècniques tradicionals que ens permeten mantenir la vinya i mantenir la identitat i el caràcter del Priorat, però combinat amb la tecnologia perquè ens faci la vida més fàcil i que ens faci que el producte i que la nostra feina sigui millor. Llavors, trobar aquest equilibri és el que des de Mastoi sempre hem volgut treballar i que jo crec que és una tendència general. Així que jo crec que sí, vull pensar que sí.
Joan, projectes com aquest de Pembitis poden marcar un abans i un després a la vinya o en aquestes vinyes tan, tan especials, vinyes heroiques?
Bé, per nosaltres tots aquests projectes de recerca aplicada són acumulatius. No anirem a fer grans trencaments ni grans tècniques disruptives, però sí que anem millorant dia a dia i pas a pas totes les tècniques i tots els coneixements que estan a l'abast dels viticultors i dels cellers. Per tant, creiem que ha de ser esgraonat, que ha de ser gradual, però que hem d'anar avançant en l'aplicació de totes aquestes millores, tècniques, diferències, noves línies de treball, que van sorgint en molts camps i que hem d'anar apropiant-nos o hem d'anar adquirint pel treball a la vinya i al celler.
Marta, amb quina idea final ens quedem?
Doncs crec que força clara que la innovació no està renyida amb la tradició, sinó que pot ser una aliada per preservar-la i fer-la viable en un context molt canviant.
Moltes gràcies a Joan Elorduy i al Jordi Jutglà de Mas Doix per haver-nos acompanyat avui i haver-nos explicat aquest ús de tecnologia, de drons. Un plaer escoltar-vos. Gràcies, Jordi.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A reveure.
Vinga, adéu, bon dia.
Penedès en xarxa.
Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción.
Ho ha petat en l'inici de la seva gira a Barcelona amb aquests dos concerts que ha fet. És Bad Bunny i aquesta canció que ens durà a les 11. Una mica de publi i de seguida el butlletí.
Emborracho los dos, pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción. Que cantamos bien borracho, que bailamos bien borracho, nos besamos bien borracho los dos. Pensaba que te había olvidado.
Justo cuando creía que por comerme a 2 o 10 te olvidaría, cogí un respiro y me salí de la vía. Y como un pendejo no sabía lo que hacía. Nunca lo superé, nunca te superé. Hasta me aprendí toda la balada en inglés. Respiré y conté hasta 3. Eres la fantasía oscura de Kanye West, bebé. Hey, hace tiempo lo barato me salió caro. Ya solo tuiteo a la loca disparo. Como olvidar la bella que era en el carro. La que aquí yo solo pensaba que te había olvidado. Yeah, pero pusieron la canción. Yeah, yeah. Que cantamos bien borrachos. Bailamos.